Bon dia, són les 8. La secretària general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira, el diputat republicà Rubén Wagensberg, Oleguer Serra, d'Òmnium Cultural i Jesús Rodríguez, periodista de La Directa, ja són de camí a Catalunya després de caure la causa per terrorisme per la que havien de ser jutjats. Està previst que hi arribin a les 9 del matí al petit poble empordanès de Cantallops, on Wagensberg encara hi té vincles amb el poble. Allà hi seran rebuts en un acte unitari d'Òmnium i Esquerra i segurament els podrem escoltar per primer cop en 9 mesos pel que fa al diputat i en 7 anys gairebé pel que fa a Marta Rovira des de Terres Catalanes. Després s'han organitzat més actes de reconeixement i rebuda com el de la seu d'Òmnium Cultural a Barcelona a la 1 del migdia. Abans, però, cap a 7:45 del matí ja han parat a Salses, on han estat rebuts pel president d'Òmnium Cultural, Xavier Antic, els exdiputats Anna Gabriel i David Fernández o el diputat de Junts Jordi Turull, entre d'altres. Això precisament és el que passa el mateix dia que l'ultradreta espanyola ha decidit trencar amb tots els governs autonòmics del Partit Popular amb els que hi tenia o coalició o amb els que hi tenia pactes, perquè els mateixos populars han acceptat l'acollida de 400 migrants arreu de l'Estat. La proposta per acollir entre comunitats més menors migrants la va fer aquest dimecres el govern espanyol a la Conferència Sectorial d'Infància i Adolescència que s'ha fet a Tenerife arran de la crisi migratòria que s'hi viu, i Núñez Feijó, li va donar suport. Avui segurament la ultradreta està molt, molt, molt enfadada per l'arribada d'uns i d'altres. I és que segurament un dels postulats de l'ultradreta espanyola sigui segurament aquest, una Espanya tancada a l'exterior. I això ja es va viure durant pràcticament 30 anys en blanc i negre i color sèpia en aquest país. Potser ara més que mai ens hem de plantejar drets, llibertats i dignitats i segurament tot plegat passi també per una solidaritat transversal. 2 minuts que passen de les 8 del matí, repassem els principals titulars d'aquest divendres 12 de juliol.
Carabaneres i carabaneros, ja som aquí.
Júlia Julvé, molt bon dia.
Bon dia, Joan.
Per que no t'hem escoltat, 3, 2, 1, ja.
Bon dia, Joan, ben tornat.
Ara sí que tenim, gràcies. La secretària general d'Esquerra Republicana, ara ho deia, Marta Rovira, i la resta d'exiliats a Suïssa ja són a Salses, a la Catalunya Nord. Han rebut el suport de polítics i entitats independentistes.
Sí, Rovira ha arribat acompanyada del també diputat republicà Rubén Wagensberg i la resta d'implicats en el cas de Tsunami Democràtic, Josep Campmajó, Oleguer Serra, Jesús Rodríguez i Jaume Cabaní. D'aquí a una hora, a partir de les 9 del matí, es preveu una rebuda oficial a Cantallops, al poble empordanès, on va créixer Rubén Wagensberg.
Mentrestant, la crisi entre el Partit Popular i Vox s'intensifica després que el partit d'extrema dreta hagi trencat tots els governs autonòmics amb els populars per l'acord PP-PSOE amb el repartiment de migrants.
El partit d'Abascal trenca els governs de coalició Extremadura, Múrcia, Castella i Lleó, el País Valencià i l'Aragó, i també retira el suport al govern de les Illes Balears. De moment, els populars no tenen intenció de convocar eleccions anticipades en cap d'aquestes autonomies.
I d'altra banda, Educació treu pit de les lleus millores en els resultats de les competències bàsiques, mentre el català i l'anglès no remunten.
La consellera en funcions, Anna Simó, assegura que ara es comencen a veure els primers canvis que el departament va impulsar a fa 2 cursos, després que els alumnes catalans traguessin els pitjors resultats. Tot i aquesta tímida millora, la majoria de matèries a secundària el català treu la pitjor nota del registre històric d'aquestes competències bàsiques.
I el president dels Estats Units, Joe Biden, torna a copsar tots els titulars amb una nova confusió, Júlia.
Sí, durant la compareixença a la cimera de l'OTAN, el president nord-americà refereix el mandatari ucraïnès com a president Putin i anomena Kamala Harris vicepresidenta Trump. Tot plegat, mentre continuen creixent les crítiques sobre les seves capacitats per afrontar aquesta candidatura.
Anem a plana esportiva. Xavi Toscano, bon dia.
Què tal, bon dia.
Lamine Yamal i Pau Cubarsí ja són jugadors del primer equip del Barça.
Els dos futbolistes, fins ara en fitxa del filial, ja tenen doncs el premi del club que els ha inclòs dins la primera plantilla. Són les dues pedres angulars sobre les quals ha de girar el Barça dels propers anys.
I en tenis, avui sabrem qui són els finalistes del torneig de Wimbledon.
La primera semifinal la juguen Carlos Alcaraz i Daniil Medvedev a partir de 2:45 de la tarda. Després jugaran l'altra semi Novak Djokovic i Lorenzo Muzzetti. Ahir va quedar definida la final del quadre femení, que la jugaran l'italiana Jasmine Paolini i la txeca Barbora Krejčíková.
Judit Vallès, molt bon dia.
Bon dia.
Què ens expliques avui a la Cara B?
Avui a la Cara B explicarem quins són els llocs de Catalunya on cauen més llamps. Després parlarem d'un cas d'Eivissa, d'uns propietaris que han enxampat llogant un pis turístic il·legal i han hagut de vendre'l per poder pagar la multa. Després acabarem la Cara B escoltant la nova cançó de Stay Homes.
5 minuts que passen de les 8 del matí. De seguida us ho expliquem tot plegat. Abans, però, temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Doncs vinga, aquesta hora que saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Joan.
Com tenim el temps avui?
Doncs mira, avui tenim un temps que ens farà respirar una mica millor perquè baixen un pèl les temperatures. No tindrem temperatures tan altes com les d'aquests últims dies, però encara que avui les temperatures, sobretot al centre i al nord de Catalunya, puguin baixar entre 2 i 4 graus, que déu-n'hi-do, continuarem tenint moltes màximes que estaran situades per damunt dels 30 graus. Per tant, doncs, continuarà fent calor, però no tan intensa. Aquest descens de les temperatures pràcticament ni el notaran a les comarques de Tarragona, es notarà molt més a la meitat nord del país, perquè ha de començar a entrar també a la tramuntana a mesura que vagi avançant el dia d'avui. Aquest aire del nord farà que pugui baixar un pèl la temperatura. Pel que fa a l'estat del cel, doncs, un dia en el qual comencen ja a créixer algunes nuvolades, estan creixent a punts de la costa, però sobretot hem d'estar amatents a les precipitacions que pugui haver-hi, sobretot a partir de migdia i al llarg de la tarda, al Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central, nord de Barcelona, interior de Girona, perquè localment poden ser intenses. Això de cara avui. Demà baixen més les temperatures, un ambient més agradable. Avui, demà ja màximes entre els 24 i els 28 o 29. Afluixarà també una miqueta la humitat, especialment a la costa, i això farà que demà no faci tanta xafogor, però serà un dia de ple estiu, amb sol a tot Catalunya, al matí alguns núvols a la costa i a la tarda al Pirineu, però sense pluges. I diumenge, doncs, s'ha acabat aquesta bonança pel que fa a temperatures de dissabte, perquè diumenge tornen a pujar més les temperatures, més calor, més xafogor, un típic dia d'estiu, amb sol, amb 4 núvols a la tarda al Pirineu, i la setmana que ve tot apunta que farà més calor.
Estic segur, Jordi, que tu també t'ha arribat, a part de com a ciutadà, com a meteoròleg, eh? Ja hi ha gent que comença a dir allò de aquesta calor no és normal. És normal el que està passant ara o no?
Vaja, és que pensa que no estem tenint cap onada de calor, estem tenint molta xafogor, sí. Aquesta setmana passada, perdó, aquesta setmana, dimarts passat, 31 graus a Barcelona. Doncs bueno, és que a Barcelona, al llarg de juliol i l'agost, arriba a 31. Vam tenir 38 graus a Lleida, i va ser només un dia. Doncs tenir 38 graus a Lleida és la cosa més normal del món. Per tant, les temperatures que estem tenint estan dintre del que seria una normalitat. Pensa que no estem parlant d'onades de calor, per això hauríem de passar més de dos dies amb aquestes temperatures tan altes, i el que sí que estem, doncs, mal acostumats, que hem tingut un començament d'estiu i una primavera amb temperatures més aviat agradables, fins i tot a començaments de juliol, fins i tot per sortir al carrer al matí, la jaqueta no anava gens malament a la costa, i ara estem tenint dies de xafogor, de calor, del que toca en definitiva. Per tant, No, potser és que tenim mala memòria, però està fent l'estiu normal que toca.
I ens ho deies, Jordi, que està calor, que torna la setmana vinent, eh?
Sí, de fet, avui baixa una miqueta, tot i que continuarà fent xafogor, demà baixa una mica més i a partir de diumenge tira cap amunt, però la setmana que ve es preveu calor, però tampoc estem parlant ni de rècords de calor, ni d'onada de calor, ni res que s'assembli, però sí, farà més calor i més xafogor.
Jordi Miralles, com sempre, moltíssimes gràcies, molt bon cap de setmana.
Igualment, bon dia.
8 minuts que passen de les 8 ara mateix, moment també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes, és per això que, com sempre, anem cap al RAC. Carla Buigas, molt bon dia.
Bon dia, de nou matí complicat a les rondes de Barcelona, amb 3 quilòmetres d'aturades a la ronda de dalt de la Guineueta a la Vall d'Hebron i també de Sarrià fins al mateix punt amb 2 quilòmetres d'embús. A la B10 destaca ara mateix una incidència al seu pas per la Mar Vella i la retenció és des del Fòrum fins al Parc de la Ciutadella en sentit sud i també de la zona franca Montjuïc cap al Besòs. Pel que fa a les retencions a la xarxa bàsica metropolitana, doncs ara mateix es concentren a la C58 a l'entrada de Barcelona per la Trinitat i a Ripollet en direcció Sabadell, i pel que fa al Baix Llobregat només hi ha afluència a la 2 al seu pas per Sant Joan d'Espí en direcció Barcelona, com també la C32 al tram de Sant Boi. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies, Carla. Rafa Sanahuja, hola, hola.
Hola, hola.
Gràcies per cuidar-me el bitxo.
Bueno, clar, un plaer, ja saps. Jo sé que allà hi vas fent pim-pam, 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 ja està. Escolta, que diu el Miralles que tot és normal, que tot és normal.
Tu ets d'aquests que ha dit ja...
No, uf. Et dic una cosa.
No.
S'està queixant poc, en Rafa.
És que m'estic... És veritat que es nota?
Sí.
És que és veritat, no? O sigui, ja,
perquè passo, hi ha molt aire.
Passo calor, què va?
Aquí vull dir.
Aquí sí. Aquí és aquest dia, és a l'estudi, he estat la mar de bé. I a dalt es pot suportar.
Sí.
És que ho estic suportant.
L'any
estic...
passat vas patir molt.
Molt, molt. No, molt, moltíssim.
Espera't, que queda una setmana.
No, no, i estic patint pel que vindrà, però de moment content, agraït a la vida.
Que bé.
Per això. Però escolta, que m'acaba de sortir un, com es diu això, un avís aquí al mòbil, sí, de Mundo Deportivo, que després de l'Eurocopa el Barça va a tope a por Nico Williams.
Nico Williams, eh?
Per tant, pagadíssim. I si ho diu Santinoia, doncs ep, serà veritat.
Compte. Sí, com sigui, va, aquí li donem el bon dia avui.
Doncs mira, mirarem cap a la Casa Reial, cap a Zarzuela, perquè els Reis, no se podia saber, s'han pujat els salaris.
Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni...
Anava a dir que s'han pujat els sous, però queda sí, massa ambigu. I és que la família real espanyola es va pujar un 3% el sou l'any passat. Felip VI va cobrar 270.000 euros, una mica més de 20.000 euros bruts al mes, no està mal, mentre que la reina Letícia va ingressar 148.000 i escaig i la reina emèrita Sofia 121.000. Tant bé, doncs, està malament. Que sàpigues que la princesa Eleonor l'hereva al tron i la seva germana, la infanta Sofia, encara no reben cap salari.
Ah, no?
No,
vaja,
no reben salari. No imagino que rebran una setmanada.
Pobres.
Diumenges, perquè va dinar al parc a menjar pipes amb els amics, el típic. I en la relació tampoc hi figura el rei Joan Carles. No el treuen allà. Aquí el seu fill no concedeix cap quantitat des de 2020. I se'l veu patir. Se'l veu patir i molt auster. I les retribucions que van rebre els membres de la família reial suposen només, atenció, un 6,4% del pressupost total de la Zarzuela, que es va enfilar fins a més de 8 milions d'euros. No està malament. Algun detall. L'any passat, la Casa Reial va destinar 4 milions d'euros a sous del personal. S'imagina la gent que treballa.
4 milions d'euros,
La gent que treballa.
Que borrada.
Bueno, no sé si seran molts o molt ben pagats, no sé. I, bueno, o tot. I la resta van anar a parar a protocol, telèfon, material informàtic i lloguer de mitjans de transport. Telèfon,
Sí, que truquen molt, aquesta gent.
Als 901. No són els que es paguen, no? No sé. Perquè, vamos, tot el dia atenció al client d'Iberdrola. Una cosa així. Per tant, molt bé, molt contents. Bon dia, Casa Reial, us ho mereixeu tot.
Perquè no hi hagi lloc a cap possible confusió, eh?
Sí, s'han posat els sous.
Ho diré, Helen. Quins sous.
Quins sous. Perfecte, ara, molt bé.
Qui necessitarà vitamines aquest matí?
Doncs un cop més, ai, 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 una miqueta de vitamines per la nostra llengua, el català. Els tempos. M'encanta. Com no t'obre el micro, no pots dir res. És quan ell vol. Bueno, pots dir-lo, però la gent...
Tècnics.
No té sentit, la gent no ho escoltaria. Els alumnes de secundària, atenció, Joan i Júlia, perden pistonada amb el català. Són els resultats de les proves de competències bàsiques que mostren una tendència negativa en llengua des de fa 3 cursos. Vaja vallita.
Des de vaja vegeta.
Vaja vegeta, sí, clar, sí. A més, tant a instituts com a escoles... Ja, jo ho estic fomentant.
No.
Ho estic fomentant, tens tota la raó. Tant a instituts com a escoles també recula amb la llengua anglesa, Atenció.
Sí.
Que va ser la matèria més ben valorada l'any passat. Malgrat tot, els resultats segueixen en tendència a l'alça. Això es congratula a les matemàtiques, a les matèries de ciència i tecnologia. Per tant, en fi, vitamines pel català, a veure si millora una mica. Vaja vallita.
Mm. En fi... Mira, entre el català, i ara et preguntaré allò del cotxe, és que acabo de veure el cotxe de Marta Rovira anant
funciona?
Cap a Cantallops ja, que anava saludant amb la mà des de dins del cotxe.
Sí.
Però el cotxe anava pel carril del mig de l'autopista.
Ah, sí? Bueno,
no ho feu, això.
Perquè van despistats, perquè és l'emoció.
Però que emprenya molt, això,
I és molt... Però era autopista, no? Seria autopista. Seria un camí... Ja,
autovia.
Tal com has estat l'entrada...
En 3 carrils.
...als Països Catalans, deu ser un camí de terra, no? Però van circulant, perquè, vamos...
No.
En...
per autopista, bueno, bueno. Sí, sí, sí. Atenció, no tinguem un ensurt, ara que torneu.
Ara,
saps què vull dir?
Compte aquí. Va, el cotxe, aquí no li arrenca avui.
Vinga, Sant Tornemi, perquè segueix el culebrot Nacho Cano.
No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, 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 no me
mires, no me, no me, no me... Tenim més detalls, de tot l'enrenou amb l'exmembre de Mecano. Ara hem conegut que els becaris assajaven 10 hores al dia, de dilluns a dissabte, i inicialment només cobraven 300 euros al mes, tot i que després van acabar sent 500. Déu-n'hi-do, no sé quines condicions. Ho explica El País, que dona detalls de les pèssimes condicions de treball en què es trobaven tots els ajudants del cantant. Vivien en un hostal del centre de Madrid, en habitacions compartides per 4 o 5 persones. Només tenien un menú pagat de 10 euros al dia, sempre al mateix restaurant, i els hi donaven una paga, veus, una setmanada, com a les infantes, de 20 euros al cap de setmana.
Igual, igual.
El diari afegeix que, si volien guanyar més diners, havien de treballar en un bar quan acabava la funció de Malinche. Recordem que tot l'enrenou és que al mes de gener passat un d'aquests estudiants en pràctiques va denunciar el productor musical per totes aquestes circumstàncies i això va desencadenar la seva detenció aquesta setmana i tot l'enrenou i que si Ayuso i que si tal i que si qual. Sí, sí. En fi, però les circumstàncies que dona el País d'aquests becaris són...
deplorables.
Són fortes. És sí, que no, sí. No sé. No, no entenc com es foten en aquests... En fi, ja està. Cotxe espatllat per ell i punt. Joan,
digue'm.
Parlant de sa majestat Felip VI, gran orador, sí. Crec que ja ens ha donat algun consell de com donar les notícies a primera hora, però mai està de més insistir. Sempre s'ha de millorar fins al darrer moment. Majestat, denos algun consejo sobre com dar les notícies a primera hora.
Con serenidad y con determinación.
La caravana, l'informatiu.
Pràcticament 2 minuts que passen d'un quart de 9 del matí i avui comencem aquest informatiu explicant-vos que la secretària general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira, i la resta d'exiliats a Suïssa ja són a Salses, a la Catalunya Nord. Han rebut el suport de polítics i entitats independentistes. El primer acte de rebuda oficial serà d'aquí a poc menys d'una hora, a les 9 del matí, a Cantallops, al poble empordanès del diputat republicà Rubén Wagensberg. Més detalls en té Judit Caselles, la cap de política d'aquesta casa. Judit, molt bon dia.
Bon dia. Amb la causa de Tsunami Democràtica arxivada, Marta Rovira decideix tornar a Catalunya juntament amb Rubén Wagensberg, Josep Campmajor, Oleguer Serra, Jesús Rodríguez i Jaume Cabaní, que també estaven investigats pel cas. Ho faran de forma unitària i la primera parada serà a Cantallops, a l'Empordà, on es trobaran amb la resta de polítics i activistes que també havien estat implicats en la causa, però que ja havien tornat a Catalunya. Anna Gabriel, Clara Ponsatí, Meritxell Serret i Adrià Carrasco. El retrobament es farà també amb el suport de tot l'independentisme, tant de partits com d'entitats. A les 12 del migdia, Òmnium ha convocat una concentració davant de la seu de Barcelona com a mostra de suport. Fa 6 anys i mig que la secretària general d'Esquerra, Marta Rovira, va marxar de Catalunya i, inclús amb l'amnistia aprovada, veia lluny el retorn. Tot s'ha accelerat, però, aquesta mateixa setmana, quan s'ha arxivat la causa de Tsunami i ha deixat de córrer el risc de ser detinguda.
Gràcies, Judit. Tot plegat al mateix dia que l'informe del responsable de compliment d'Esquerra Republicana, Xavier Mumbiela, sobre els cartells de l'Alzheimer dels germans Maragall, estarà llest i es posarà a disposició de l'executiva nacional, Júlia.
Sí, segons el contingut de l'informe, l'executiva prendrà les decisions oportunes en una reunió extraordinària que començarà a les 3 d'aquesta tarda i posteriorment se celebrarà també avui divendres un Consell Nacional com a màxim òrgan entre congressos de representació de la militància per informar també de les decisions preses.
I més coses perquè el Parlament tira endavant amb la reforma del reglament. Els canvis han de permetre votar a distància als diputats, una mesura que pot beneficiar el líder de Junts, Carles Puigdemont, i els altres diputats exiliats que encara no han pogut tornar a Catalunya.
I a més, com deies, a Carles Puigdemont, l'altre diputat que podria votar seria l'exconseller Lluís Puig, també diputat de Junts per Catalunya. Fins ara hi havia discrepàncies entre els partits sobre si s'havia de comptar o no s'havia de comptar el seu vot. A partir d'aquest mateix mes, el seu vot sí que es comptarà, perquè el 25 de juliol s'aprovarà la reforma que han pactat PSC, Junts, Esquerra, Comuns i la CUP. Els socialistes sempre s'havien mostrat contraris a fer-ho. De fet, el mes passat el Tribunal Constitucional els va donar la raó i va impedir el vot de 3 diputats exiliats. I ara, enmig de les negociacions per la investidura de Salvador Illa, el Partit Socialista ha canviat d'opinió i està a favor. Els independentistes celebren la decisió. Els socialistes la justifiquen per la llei d'amnistia, mentre que el Partit Popular hi carrega amb força.
És una bona notícia. És una bona notícia que el Parlament guanyi més eines en clau antirepressiva.
És una autèntica anomalia que el Parlament de Catalunya quedés enrere en la protecció de drets dels diputats i la modernització de la institució.
Quelcom que ha passat des de que es van dictar aquestes sentències al Tribunal Constitucional i que és significatiu, que és l'aprovació de la Llei Orgànica d'Amnistia.
Estamos aquí para hacer una modificación express y a medida de las necesidades políticas de los partidos independentistas y del Partido Socialista.
Un canvi normatiu que parla de regular el vot telemàtic en casos excepcionals, quan el diputat tingui algun compromís amb la representació institucional del Parlament o bé de la Generalitat a l'estranger, i a més també facilitarà que la CUP pugui tenir grup propi i no l'hagi de compartir, per tant, amb els diputats d'Aliança Catalana.
I també terratrèmol a Partit Popular i Vox, després que la formació d'extrema dreta hagi decidit trencar els governs de coalició amb el Partit Popular i passar l'oposició a 5 comunitats autònomes pel repartiment dels menors migrants no acompanyats que els populars han acceptat aquest dimecres.
Una trencadissa que afecta els executius d'Extremadura, Múrcia, Castella i Lleó, País Valencià i l'Aragó. Els populars aspiren ara a governar en solitari. Abascal ja ha anunciat que la seva formació també retira el suport parlamentari als populars en aquests punts, però també de les Illes Balears. Una decisió que deixa sense càrrec un total de 5 vicepresidents i falta per concretar si també els 7 consellers de la formació, que aquest mateix dijous ja no han assistit a les reunions dels seus respectius executius. I paral·lelament, fons de la direcció del PP han explicat que no tenen intenció de convocar eleccions anticipades en cap d'aquestes autonomies on ara, com dèiem, es queden en solitari.
I precisament el govern ha demanat als juntaires que donin suport al repartiment de migrants.
Sí, els republicans reclamen al partit de Carles Puigdemont que no repliqui els discursos de l'ultradreta i ho aprofiti per guanyar vots. Ho ha dit el conseller de Drets Socials en funcions, Carles Campuzano, TV3.
El nostre problema no és aquest repartiment. El nostre problema que hem d'afrontar és que sí o sí han arribat 1.500 a Catalunya. Jo espero que Junts entengui quina és la posició que en aquest moment està defensant la Generalitat i que ens acompanyi, i que Junts no vulgui convertir aquesta qüestió en un element de desgast partidista. Avui toca ajudar el govern de la Generalitat i ajudar en el conjunt dels ajuntaments del país.
Els de Carles Puigdemont tampoc volen donar suport a la reforma de la llei d'estrangeria que ha de permetre fixar un repartiment obligatori quan els centres d'acollida de qualsevol comunitat estiguin al 150% de la seva capacitat.
De fet, des de Junts es defensen argumentant que el partit reclama totes les competències de migració per Catalunya.
I una posició que el govern espanyol a hores ara no accepta. Així els ho ha retret el ministre de Política Territorial, el socialista Ángel Víctor Torres.
Sabíamos que Junts iba a poner serias dificultades porque está ante una negociación para una respuesta integral de las delegaciones de inmigración y lo que pretenden no tiene cobertura jurídica, que es que quede excluida Cataluña de una distribución de menores en el conjunto del país. Y por tanto, no es posible aceptar esa petición. Que si aquí hubiese una voluntad de solución, los partidos mayoritarios estaríamos de la mano.
Qui també s'ha pronunciat és el portaveu d'Esquerra al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián.
Yo lo que le pediría a todo el mundo es que dejáramos de hablar de los niños y niñas no acompañados que llegan a este país a veces en condiciones o muchas veces en condiciones infrahumanas, que no hablemos de ellos y de ellas como si fueran paquetes de Amazon. Merecen un respeto, merecen una dignidad y creo que es de primero de humanidad.
I per la seva banda, el president de Càritas Catalunya, Francesc Roig, recorda que l'entitat fa temps que reclama aquestes mesures.
En una entrevista en aquest mateix programa, Roig recorda que l'entitat que presideix fa temps insisteix a fer un repartiment més adequat dels migrants que arriben a l'estat espanyol.
L'arribada d'una immigració creixent a les Illes Canàries, ja portem mesos amb aquesta situació. Intentar repartir amb proporcionalitat i solidaritat totes aquestes persones a les comunitats és un dels reptes que ja fa temps que es venen demanant des de Càritas.
Aquest mateix programa, el president de Càritas Catalunya creu que el debat sobre la llei d'estrangeria s'hauria d'abordar des de la pràctica i no per fer-ho per guanyar vots.
I Educació treu pit de les lleus millores en els resultats de les competències bàsiques. La consellera en funcions, Anna Simó, afirma que ara es comencen a veure els primers canvis que el departament va impulsar fa dos cursos, després que els alumnes catalans traiessin els pitjors resultats. En té més detalls en Pau Massip. Bon dia.
Bon dia. El Departament d'Educació ha aprofitat la tímida millora en els resultats de les competències bàsiques per llepar-se les ferides. Cal recordar que aquests resultats s'acostumen a presentar a l'octubre, però com que segurament Esquerra ja no ocuparà la cartera, la conselleria s'ha volgut penjar aquesta medalla abans de les vacances. La remuntada dels resultats ha servit per recuperar l'autoestima amb els alumnes, després que al desembre traiessin els pitjors resultats de la història a l'informe PISA. La consellera en funcions, Anna Simó, ha recordat el criticat conseller Josep González Cambray i ha assegurat que els resultats d'ara s'han obtingut gràcies a la feina que es va iniciar acompanyant els centres per ajudar-los a millorar els aspectes en què treien pitjors resultats.
Ara el que hem fet pel curs vinent és la sistematització de l'acompanyament i el modelatge en els centres, l'atenció més individualitzada, d'acord? Més enllà de dir centres educatius, aquests són els resultats, i cada centre educatiu començar a valorar què és allò que havien de millorar, com podien fer-ho. El sistema acompanya. Creem eines de suport i de reforç.
Les competències bàsiques es fan a 6è de primària i a 4è d'ESO per comprovar amb quin nivell acaben els estudiants cada cicle educatiu. Els resultats d'aquest curs demostren que els alumnes milloren en matemàtiques, en ciència, en tecnologia i en castellà. Una tendència positiva que ja va començar l'any passat i que s'espera poder mantenir per recuperar els nivells anteriors a la pandèmia. En canvi, cauen en anglès, però perquè el curs passat es van obtenir els millors resultats de la història.
I tot i aquesta tímida millora en la majoria de matèries, a secundària el català treu la pitjor nota de registre històric de les competències bàsiques. Juntament amb l'anglès, són les assignatures que segueixen sense remuntar, Pau.
Sí, la consellera ha intentat justificar dient que es tracta d'una qüestió que va més enllà de les aules.
La davallada continuada en català, sobretot a secundària, és fruit d'una realitat sociolingüística que supera el que és els centres educatius. És a dir, és una realitat sociolingüística dels nostres pobles i ciutats amb una davallada de l'ús. I, evidentment, totes les mesures iniciades i que ja en tenim de preparades pel pròxim curs.
Simó també ha reivindicat que de moment s'ha analitzat la situació per veure quin és el nivell de català als centres educatius, i ara ja es treballa per revertir aquesta situació i que el nivell de català parlat i escrit millori, i també que els estudiants el facin servir més tant a dins com a fora de les aules.
I a qui no sorprèn aquestes dades és la Plataforma per la Llengua. L'entitat recorda que els seus estudis ja exposen una reducció de l'ús del català als instituts i que això acaba provocant una caiguda del reconeixement a les competències bàsiques.
Des de l'ONG que defensa el català consideren que el govern hauria de ser més ambiciós per corregir la situació més ràpid. Així ho veu Marc Gavara, responsable tècnic de l'àmbit d'educació de Plataforma per la Llengua.
Cal posar-s'hi. Evidentment, si no és per res, som molt pessimistes, perquè la tendència va a la baixa. Si mires la gràfica, veu que està baixant tot, no? Llavors, doncs, evidentment, si no s'hi fa res, doncs ens aboquem a l'abisme, i això som... Aleshores, nosaltres el que demanem és que es posi remei i s'apliquin mesures i s'imparteixin recursos per millorar la situació.
En una entrevista a l'Estel Migdia, Guevara també ha reconegut que la Generalitat ja està fent coses per revertir aquesta situació.
Gràcies, Pau. I d'altra banda, ja se sap quina és la carrera que demana la nota més alta per entrar-hi. I un any més, repeteix el doble grau de Física i Matemàtiques que s'imparteix a la UAB i a la UB. Per fer-lo a Bellaterra fa falta treure un 13,43 a la selectivitat. I per fer-lo a Barcelona cal un 13,19. Això s'explica perquè són titulacions amb una oferta inferior a les 40 places, Júlia.
Sí, pel que fa als estudis amb més places, ha llistat l'encapçala el grau universitari de Medicina de la UB, vinculada a l'Hospital Clínic, amb una oferta, en aquest cas, de 200 places i que té com a nota de tall un 12,94. Més del 80% dels estudiants preinscrits per accedir a la universitat pública ja té plaça, i més de la meitat ha pogut accedir a la carrera que va triar com a primera opció, unes xifres que s'han mantingut estables en els últims anys. El que sí que creix és el nombre d'estudiants que cursen una segona carrera, ho explica la secretària general del Consell Interuniversitari de Catalunya, Laura Román.
Hem percebut un augment que ens sembla significatiu d'aquests estudiants que ja estan titulats prèviament en la universitat, i entenem que respon a una política d'equitat en l'accés a la universitat que es va manifestar l'any passat i l'anterior, amb una supressió de les taxes i dels recàrrecs que tenien aquests estudiants que ja havien cursat una titulació anterior.
El que ha baixat són les assignacions de plaça. Estudiants de fora de Catalunya, respecte al curs passat, la Generalitat atribueix aquest descens, sobretot, a la creació de noves universitats a la resta d'Espanya.
I encara en política, en aquest cas internacional, atenció a aquestes declaracions del president dels Estats Units, Joe Biden.
And now I want to hand it over to the president of Ukraine, ladies and gentlemen, President Putin. President Putin.
Tal com podem escoltar, Biden es torna a confondre i a l'hora de presentar el mandatari ucraïnès, Vladimir Zelensky l'anomena president Putin. I també en aquesta mateixa intervenció parla de Kamala Harris com a vicepresidenta Trump, tot plegat en una compareixença de premsa acompanyat de 24 països que presentaven precisament una declaració conjunta a favor de la seguretat a Ucraïna. I tot plegat mentre també creixen i creixen els dubtes sobre les seves capacitats per afrontar la candidatura.
9:15. No deixeu anar el cafè, que us expliquem més notícies. I tornem cap a casa nostra perquè la reforma de la llei orgànica del Poder Judicial pactada entre el PSOE i el Partit Popular ha superat aquest dijous un nou escull al Congrés. PSOE i Partit Popular i Coalició Canària han votat de la mà per rebutjar les esmenes a la totalitat que havien presentat Podem i Vox.
Tal com va passar durant la presa en consideració de la norma, els socis de govern de Pedro Sánchez han criticat aquest acord i han retret que no impulsi una autèntica regeneració democràtica. Ara el text segueix la seva tramitació parlamentària, serà fins al 23 de juliol, dia en què el Congrés aprovarà o farà definitivament tant aquesta reforma com els noms dels nous vocals del Consell General del Poder Judicial.
I d'altra banda, el ple del Congrés dels Diputats ha aprovat aquest dijous amb els vots del PSOE, Sumar, Esquerra, Junts, Bildu, PNV i Podem el projecte de llei del decret de defensa que inclou el dret dels ciutadans a utilitzar el català, basc i gallec davant dels jutjats quan exerceixin el dret de defensa i també a rebre les comunicacions en aquestes llengües.
La llei inclou esmenes incorporades per Esquerra, Junts i BNG que estableixen que també es podran fer servir idiomes cooficials davant d'òrgans amb jurisdicció a tot l'Estat. I per fer possible aquest dret, els jutjats hauran de disposar d'intèrprets i de traductors.
I també us expliquem a aquesta hora que l'eurodiputat de Junts, Toni Comín, demanarà aquest dijous mesures cautelaríssimes al Tribunal de Justícia de la Unió Europea per la decisió del Parlament Europeu de deixar per ara vacant el seu escó.
Així ho ha confirmat l'exconseller en una atenció als mitjans, que ha confiat que el Tribunal doni una resposta a la petició abans de dimarts, quan es constitueixi la nova cambra, i que aquesta sigui positiva. Comín ha apuntat que, en tot cas, anirà a Estrasburg la setmana que ve i ha advertit la presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, que negar-li l'escó la pot portar a fer un gran ridícul.
La jurisprudència és molt clara. L'opinió de l'advocat general és rotunda. És pública, la coneixeu. 2 + 2 = 4, no? Per tant, jo entenc que el risc de la presidenta del Parlament de fer el ridícul és alt.
I Apple evita una sanció multimilionària de la Comissió Europea. A canvi, l'empresa es compromet a resoldre els problemes de competència en el sector de pagaments a través dels iPhone.
Entre les diferents mesures que s'adoptaran, Apple facilitarà l'accés a tercers al seu sistema operatiu de manera gratuïta, això durant els pròxims 10 anys, perquè altres competidors puguin oferir sistemes de pagament alternatius a l'Apple Pay per als usuaris d'iPhone. La multa que s'exposava a l'empresa podia haver arribat fins al 10% de la seva facturació anual. I d'aquesta manera, per tant, es tanca la investigació que va obrir Brussel·les per possibles distorsions en el mercat. La Comissió Europea ha acceptat les solucions presentades per l'empresa per, com deia, posar remei a aquesta situació.
I atenció a aquestes xifres que hem conegut aquest dijous. Un de cada tres adolescents no creu que enviar fotos sexuals sense permís és o hagi de ser un delicte. En el cas dels nois, aquest percentatge ascendeix fins al 40%, mentre que per les noies és d'una quarta part, ho detalla un informe de Save the Children.
Així mateix, 4 de cada 10 no considera o bé no està segur que enviar missatges d'odi tampoc sigui delicte. De nou, gairebé la meitat dels nois pensa així en relació amb un 37% de noies. A més, un de cada 4 diu que no sabria on denunciar un cas de violència en línia.
I canviem de qüestió perquè el Gremi d'Hotelers de Barcelona està a favor de no renovar les llicències dels pisos turístics que hi ha actualment a la ciutat fins a eliminar-nos el 2028.
El president del Gremi, Jordi Clos, ha remarcat que l'ordre de l'alcalde és molt clara i ha indicat que mesures d'aquest tipus ja s'estan fent a d'altres ciutats del món, com ara Nova York. Ha defensat, això sí, els apartaments turístics que s'ubiquin en un mateix bloc.
En aquest moment hi ha un volum d'apartaments il·legals a la ciutat de Barcelona, molt considerable, i alguns pues, que sueltos a dintre dels edificis. Nosaltres hem estat dintre de les comunitats. Nosaltres hem estat sempre a favor de l'oferta d'apartament turístic en edificis sencers. Edificis sencers que no generen conflicte en els veïns, no generen conflicte en els ciutadans.
El Gremi d'Hotels de Barcelona té agremiats al voltant de 40 edificis que es destinen en la seva totalitat a habitatges d'ús turístic i que suposen unes 500 places.
I en marxa les obres en 24 escoles de Barcelona per afrontar el curs vinent plenament climatitzades. Es tracta del primer paquet de centres educatius que es beneficia de l'anomenat Pla Clima Escola, el projecte mitjançant el qual l'Ajuntament finançarà la climatització dels 170 centres educatius públics de la ciutat en els propers 6 anys.
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, explica què suposaran aquestes obres.
Aquest és un sistema que té la virtut, evidentment, la primera, és que desapareixerà aquesta imatge d'anar corrents amb ventiladors quan arriba l'estiu. Les escenes que hem vist els darrers anys, no? On pujava molt la temperatura, doncs amb algunes escoles on realment jo he estat, es fa difícil fer classes.
Els treballs permetran als centres afrontar millor tant la calor com el fred durant el curs vinent i tenen un cost de 14 milions d'euros i es financen directament amb la recaptació de recàrrecs sobre l'impost turístic. Unes obres que les executa el Consorci d'Educació de Barcelona i que s'allargaran durant tot l'estiu, aprofitant aquest període no lectiu.
I encara a la capital catalana, veïns del número 26 del carrer Burgos de Barcelona i el grup d'habitatge de Sants han denunciat aquest dijous que l'Ajuntament vol deixar al carrer les 23 persones que viuen en aquest edifici ocupat.
En roda de premsa han explicat que el consistori va entrar sense permís a l'immoble i va emetre un informe en què el declara inhabitable. L'Ajuntament admet que Mossos, Guàrdia Urbana, Bombers i l'equip d'inspecció del districte de Sants-Montjuïc van accedir en aquest espai per comprovar l'estat de la finca, que asseguren que no compleix amb les condicions de seguretat indispensables i que també presenta riscos per als seus habitants. Per tot plegat, el consistori nega que hi hagi una data de desallotjament, però sí corrobora que ha obert un expedient d'infrahabitatge.
I si parlem de salut, un estudi de l'Hospital Clínic mostra que els socorristes de les platges corren un risc elevat d'exposició excessiva al sol i de cremades, i per tant aquests tenen un alt risc de desenvolupar diferents tipus de càncer de pell.
L'estudi publicat ara es va fer l'any 2018 amb els socorristes de Barcelona. Els investigadors van calcular que els socorristes de fototipus 2 de pell que treballen de maig a setembre van rebre més de 415 vegades la dosi eritematosa mínima durant la temporada, és a dir, la radiació UV necessària per l'envelliment de la pell. Aquests resultats van motivar el canvi de les cadires de vigilància per casetes que veiem actualment.
En parlarem al punt de les 9 del matí amb un dels participants de l'estudi i portaveu de SOS Socorristes, Nacho Ibáñez. I també us destaquem un dia com avui que Rafael Barrué ha rebut aquest dijous a Poblet la benedicció abacial i el lliurament dels signes propis per la responsabilitat d'abat. Ha estat l'abat general de l'ordre cistercenc, Mauro Josep Elepori, qui ha administrat pròpiament la benedicció de Fra Rafael en el marc d'una missa concelebrada per tots els bisbes de Catalunya, per alguns abats del cister i per nombrosos preveres, la majoria de l'arxidiòcesi de Tarragona.
El moment central de l'Eucaristia, inclòs la petició de la benedicció, el compromís del nou abat, el cant de la lletania de Sants amb Rafael Barrué, Rué, prostat a terra, la pregària de benedicció, el lliurament del llibre, de la regla de Sant Benet i de l'anell, la imposició de la mitra i el lliurament del bàcul. Al final de la missa, el mateix abat ha reiterat l'obertura que ha de tenir la comunitat de Poblet, on moltes persones poden escoltar Déu.
Necessitem silenci, silenci monàstic, silenci de pau, que serena l'ànima, i això val per a tothom. Això val per a tothom. Silenci ens cal per poder tenir l'orella del cor ben atenta a l'escolta, l'escolta de la voluntat de Déu. La benedicció de l'abat de Poblet ens ha d'arribar a tots. Tots hem de fer el tast de Déu.
Durant l'homilia, l'abat general Mauro Giuseppe Lepori ha recordat que Poblet ha de ser un lloc obert a tothom a partir de l'exemple de Jesucrist que acull i serveix.
La porta del monestir ha de ser com la porta del sagrari, on Crist és realment present. És com si tota la humanitat, vista des del monestir, esdevingués paradoxalment un espai sagrat des del qual Déu ve a trobar-nos. Pobre, sol, abandonat, ferit, desorientat, per demanar-nos acolliment i transformar la nostra llar en un temple.
I entre les autoritats civils han estat a la celebració el president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, també la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, el director general d'Afers Religiosos, Carles Armengol, i els alcaldes de Vimbodí, l'Espluga de Francolí, Senan, Montblanc i Vila-real, localitat castellonenca, on va néixer el nou abat de Poblet.
I el passat mes de juny va començar l'enderroc de les dependències i el temple de la parròquia de l'Esperit Sant a Barcelona. Les obres estan previstes que durin uns 4 mesos. Després de l'estiu s'iniciarà la construcció del nou campus de Ciències de la Salut Blanquerna, que estarà situat al carrer Travessera de Gràcia entre l'Hospital de Sant Pau i el Parc Sanitari Pere Virgili.
Un inici d'obres que s'ha fet després de l'acord assolit amb la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya pel desmuntatge i també emmagatzematge peça a peça del vitrall, un vitrall que quedarà custodiat i del qual ja s'ha portat a terme la digitalització. El nou campus comptarà amb aules multifuncionals, una nova biblioteca, un auditori, espais de simulació i laboratoris. En ells s'impartiran els actuals graus que s'ofereixen en l'àmbit de la salut, com són infermeria, fisioteràpia, nutrició humana i dietètica i també farmàcia. I a partir de setembre del 2026 s'afegirà el nou grau en medicina, a part dels màsters, postgraus i doctorats relacionats en aquest àmbit.
I en successos, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home a les Cases del Canal. El cadàver de la víctima s'ha trobat aquest dijous a la tarda a un domicili del municipi amb signes de criminalitat.
La policia catalana rebia un avís, ha estat cap a 6:15 de la tarda, que indicava que a l'interior de l'habitatge hi havia una persona morta i que l'entorn presentava indicis de criminalitat. Agents de la Divisió d'Investigació Criminal de la policia s'han desplaçat fins a aquell lloc dels fets per fer-se càrrec de la investigació i esclarir les circumstàncies. El cas està sota secret d'actuacions.
També la policia catalana i un jutjat de Barcelona investiguen un possible segrest i tortures a una jove catalana d'origen pakistanès. La víctima havia denunciat el seu exmarit, familiars d'ell i altres desconeguts per assetjar-la i amenaçar-la els últims mesos. Té un ordre d'allunyament respecte a la dona.
La víctima hauria estat obligada a entrar a punta de pistola a un cotxe i traslladada a un lloc desconegut. Allà l'haurien lligat, despullat i colpejat per haver denunciat el seu exmarit i per no voler reprendre la relació amb ell. Al cap d'un dia la van abandonar a prop de Vilafranca del Penedès i l'exmarit i també 2 dels cosins van ser detinguts, però deixat en llibertat per la magistrada. Els fets van passar el dia de Sant Joan.
Gràcies, Júlia. Fins ara.
Fins ara, Joan.
4 minuts i arribarem a 9:15 del matí, pendents del que està passant ara mateix a Cantallops, que és que estan arribant aquests cotxes amb els exiliats a bord de cadascun dels cotxes. A les 9 està previst que comenci aquest primer acte d'homenatge als exiliats que ja han arribat a Catalunya. Connectarem quan sigui possible fer-ho. Abans, però, plan esportiva.
La caravana.
Xavi Toscano, bon dia de nou.
Què tal, bon dia.
Els jugadors del Barça, Pau Cubarsí i Lamin Yamal, ja tenen fitxa del primer equip. El club ha resolt els tràmits necessaris i tant el central com l'extrem ja apareixien a la web de la Lliga com a jugadors del primer equip.
Així és, Cubarsí va renovar, recordem, fa ara fa unes setmanes, fins al juny del 2027, amb una ampliació que inclou un compromís d'allargar el vincle amb el Barça fins al 2029, mentre que Lamin Yamal té contracte vigent fins al 2026, però també existeix un pacte entre les dues parts per unes altres 4 temporades, per tant, fins al 2030. Tots dos són els puntals sobre els quals es vol construir el Barça del futur. El fitxatge de tots dos s'ha fet coincidint el dia en què Hansi Flick ha dirigit la seva primera sessió d'entrenaments com a tècnic del Barça, una sessió preparatòria en la que ja s'ha pogut veure també a Gavi tocant pilota després de molts mesos lesionat. El jugador andalús se l'ha vist molt endollat en aquest primer entrenament, i és que s'està exigint el màxim per estar a punt el més aviat possible per incorporar-se de seguida a l'equip.
I aquest dijous la sessió d'entrenament ha estat doble, amb els jugadors exercitant-se tant al matí com a la tarda, això sí, encara amb moltes absències a causa dels internacionals que estan concentrats amb les seves seleccions.
El tècnic alemany Hansi Flick comença així a preparar la gira pels Estats Units, que començarà el dia 30 de juliol, i on el Barça té previst 3 partits. El primer serà contra el Manchester City de Pep Guardiola a Orlando el dia 3 d'agost, el clàssic amb el Real Madrid a Nova Jersey, i el partit contra el Milan que tancarà aquesta gira el dia 6 d'agost a Baltimore.
Baltimore.
I encara en futbol, el Girona ha anunciat el fitxatge de Donny van Beek, que signa amb el club català fins al 2028.
El jugador neerlandès assuma així les arribades de Ladislav Krejci, Abel Ruiz i Gabriel Missoui. El migcampista de 27 anys arriba procedent del Manchester United. La Internacional, com dèiem, signa pel Girona fins al 2028 i la xifra de l'operació se situaria entre uns 4 o 5 milions d'euros que estan condicionats a les aparicions i al rendiment que tingui el jugador.
I pel que fa a l'Espanyol, els pericos arrenquen la pretemporada el proper dilluns. Els de Manolo González es posaran fil a l'agulla i donaran el tret de sortida a una temporada clau, la del retorn a la primera divisió.
Quatre amistosos marcaran la preparació d'aquesta primera plantilla, que es veurà les cares amb Girona, Òscar Turús i Heidegge. El primer dels rivals serà el Girona de Mitchell, l'equip revelació de la temporada 23-24. El partit es disputarà el 27 de juliol a les 11 del matí a porta tancada, perquè serà el camp d'entrenament de l'hotel Torre Mirona.
I en futbol femení avui juga la selecció espanyola un partit de classificació per l'Euro del 2025 contra la República Txeca.
Les futbolistes de Montse Tomé tenen ara al davant dos partits que tindran un doble valor. D'una banda, serviran per certificar la primera posició del seu grup per aquesta classificació de cara a l'Eurocopa de l'any que ve, i de l'altra servirà per acabar de preparar-se pels Jocs Olímpics que comencen el dia 26 de juliol. Recordem que el combinat espanyol femení ja va aconseguir la classificació matemàtica per a l'Eurocopa després d'aconseguir remuntar Dinamarca en el primer partit de la segona ronda d'aquesta fase. El partit d'avui està previst a les 6 de la tarda. L'últim cop que República Txeca i Espanya es van veure les cares va guanyar Espanya per 3-1.
I en tenis, Carlos Alcaraz buscarà aquest migdia el bitllet per ser la seva segona final consecutiva de Wimbledon. Primer haurà de superar el rus Daniil Medvedev, número 5 del món, però.
Reedició de la semifinal de l'any passat, el murcià espera repetir resultats, ja que aleshores va imposar-se en 3 sets al tenista rus. Tot i això, s'espera que sigui un partit difícil per Alcaraz, ja que Medvedev ve de guanyar el número 1 del món, Jannik Sinner, i a més, ja sap que és eliminar el jugador espanyol. A una semifinal de Grand Slam ho va fer el setembre de l'any passat a l'Obert dels Estats Units. El partit començarà a 2:45 de la tarda. L'altra semifinal disputaran el número 2 del món, Novak Djokovic, i el número 25, Lorenzo Muzzetti. En cas que Alcaraz i Djokovic guanyin, avui es repetiria la final de l'edició passada.
I d'altra banda, ja està definit el final en el quadre femení, que es disputa demà.
Sí, una final que enfrontarà el número 32 del rànquing. Paulini s'ha imposat aquest dijous a Donna Becky, que en 3 sets en un partit molt disputat que ha durat 3 hores. D'altra banda, Krejcikova, altra finalista, ha eliminat contra tot pronòstic a la favorita, el salt títol, que és que era Elena Rybakina, número 4 del món. La Txec que s'endú la victòria després de remuntar un set en contra.
I en motor, la Fórmula 1 comptarà la temporada que ve amb un total de 6 curses sprint.
El Mundial començarà, recordem, el març del 2025, acabarà el desembre i comptarà amb un total de 24 curses. 6 d'aquestes tindran cursa sprint els dissabtes. En concret, seran els Grans Premis de la Xina, Miami, Bèlgica, Texas, Brasil i Qatar. Això suposarà un canvi respecte a les curses sprint que han tingut lloc aquest any, tot i que també han estat 6 Bèlgica, no forma part del calendari del 2024, mentre que sí que ho serà el curs que ve en detriment del Gran Premi d'Àustria.
I pel que fa a la MotoGP, el pilot català Pol Espargaró torna a la graella al Gran Premi d'Austràlia, d'Àustria.
El pilot provador de KTM farà la seva segona aparició com a convidat en aquest Gran Premi que es disputarà del 16 al 18 d'agost. Espargaró, de 33 anys, que ja va participar com a convidat al Gran Premi d'Itàlia al circuit de Mugello a principis de juny, es reincorporarà doncs a la graella amb la seva KTM RC16.
Gràcies, Xavi. Fins ara.
Fins ara.
2 minuts gairebé que passant de 8:45 del matí. Anem a la cara B.
A la caravana, busquem la cara B de l'actualitat.
Ara mateix que estem veient abraçades de Marta Rovira, Rubén Wagensberg, l'alcalde de Cantallops, que també ha sortit pels carrers de la població, i veiem arribar també altres dirigents d'Esquerra Republicana a la localitat, com Oriol Junqueras, que també hi hauria arribat, com Xavier Antic, president d'Òmnium Cultural, que també hi ha arribat en aquest primer acte d'homenatge. Doncs bé, quan de seguida comencin els parlaments, quan de seguida podem escoltar alguna de les veus dels principals protagonistes un dia com avui, anirem cap allà. Abans, però, Judit Caselles, Judit Vallès, bon dia de nou.
Bon dia.
I a la plana política al cap, ara. Rafa Sanabuja, què tal? Bon dia de nou.
Bon dia, s'ha encertat, molt bé.
Giró, què tal?
Bon dia.
Com estem avui?
Molt bé.
No, hem posat cartells, no?
De divendres.
Rebre, no hi ha cartells. Com? Avui no hi ha cartells, no?
Ja, passa la...
Piotr Girola,
jo
t'ho no sabia com es deia, jo.
No, no, dic que l'alcalde de Cantallops es diu Joan Sabartés, des del 2011.
Una de les persones que s'està abraçant a aquesta hora amb els protagonistes de la jornada. De moment, però, que iniciem la cara B. Què ens expliques avui, Judit?
Mireu, ahir es va publicar un estudi que ha calculat els llocs de Catalunya on cauen més llamps. Llavors m'ha semblat molt, molt interessant, perquè mai se sap, i tant, mai se sap si pots anar caminant pel carrer i et pot caure un llamp al cap.
Surt Radio Estel.
Gent que li ha passat,
no. Hi ha gent que li ha passat.
Sí, 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 no és broma.
Home, perillós,
deu
no?
Fer mal,
pots acabar...
Home, pots acabar bastant mort.
Sí,
bàsicament. Si et cau de te ple...
Hi ha gent que ha sobreviscut, però...
Sí, sí, ah, sí, sí, perquè estaven agafats a un... No?
Això és quan se li ha acabat... se li han quedat el cabell de la Judit.
No sé què, conductor... I...
Punto de tierra.
Sí, no sé com és això.
L'estudi, doncs, l'estudi aquest que ha sortit l'ha fet una professora investigadora que es diu Glòria Solà, de la UPC, i que ha analitzat i comptat 5 milions de llamps a Catalunya i 70 milions a Barrancabermeja, que és a Colòmbia. És a dir, 5 milions són tots els llamps que s'han registrat a Catalunya en els últims 10 anys. I llavors ho ha analitzat, els ha comptat i ha vist una mica com s'han anat distribuint pel territori.
Bé, i per què ha fet aquest doble... Per què també ha mirat l'altre?
Sí, per comparar territoris.
Però, deu ser un dels llocs del món on més cauen, suposo.
Sí, sí, sí. Sí. Home, 70 milions són moltíssims. Llavors, les conclusions. L'estudi diu que a Catalunya hi ha 148 punts, localitzacions de llamps recurrents. RLS. Ho ha denominat RLS, perquè, de fet, la Glòria Solà ha creat aquest concepte de llamps recurrents, perquè fins ara hi havia, doncs, la creença que un llamp no pot caure dues vegades en el mateix lloc. Doncs ella ha desmuntat aquesta creença. Efectivament, hi ha zones que cauen llamps recurrentment. Per tant, també ha posat doncs, la xifra de quants llamps cauen per segon a tota la superfície del planeta Terra. Mm-hmm. Ha calculat que cauen uns 44 per segon.
Per segon?
Per segon, són moltíssims. Són moltíssims. Per tant, aneu amb compte perquè la probabilitat de que us caigui un llamp al cap tampoc és tan baixa, eh?
No
és tan baixa. Llavors, el 13% de llamps recurrents aquí a Catalunya ha dit que impacten en edificis alts, aerogeneradors i torres de telecomunicacions. I el 84% en zones molt escarpades i altituds doncs, entre 1.000 i 3.000 metres. Per tant, majoritàriament al Pirineu. Per això, doncs, no ens preocupem, perquè nosaltres no vivim al Pirineu. La gent que visqui al Pirineu, que es preocupi una mica més. No, això pel que fa... Això pel que fa als llamps de Catalunya. Llavors, zones concretes que han caigut, que cauen més llamps, són Sant Jeroni, a Montserrat, que és una de les...
Sí.
És una de les muntanyes de Montserrat. Allà, Sant Jeroni, és el punt de Catalunya
hi ha
on
molta
més
gent,
llamps...
Normalment.
On
o sigui,
més?
Si fan moltes excursions cada dia.
On més...
A Sant Jeroni, quan vas a Montserrat, és molt típic anar fins a Sant Jeroni.
Sí.
Exacte, sí, sí. I l'altre, un lloc que es diu la Torreta de l'Orri, al Pallars Sobirà, que és com una mena de muntanya, i a dalt hi ha com també doncs, unes instal·lacions d'aquestes, una antena llarga, doncs allà també és l'altre punt de Catalunya on cauen més llamps. Serien aquests dos llocs, eh? Llavors, us pensareu, a qui li interessen aquestes dades, potser no interessen a ningú, però no, realment, aquest estudi, o sigui, el que es farà ara és que moltes empreses se l'agafaran per estudiar diferents coses. Per exemple, pel sector de l'energia eòlica, doncs funcionarà molt a saber quins són aquests llamps, aquests llocs on cauen llamps recurrentment. Al sector de les telecomunicacions, també a la distribució doncs, d'energia elèctrica i fins i tot per companyies asseguradores, perquè, clar...
Això sí.
Els hi anirà molt bé... Exacte, els hi anirà molt bé per la gent que està més exposada a aquests llamps.
Jo no és per ser pessimista, però auguro que si després les companyies eòliques o etcètera canvien la ubicació de les instal·lacions, el que faran també serà canviar l'ubicació d'on cauen els llamps, perquè el llamp buscarà una antena on caure, m'explico?
Sí, clar.
O sigui, és el peix que es mossega la cua.
Ja no ho entès, però és igual.
No, tan difícil no era, eh?
No era difícil.
Vull dir...
A mi una vegada em va caure un llamp a casa.
Sí,
a casa. Bé, a casa en un arbre, i llavors com que teníem un cable i unes llums, va entrar el llamp a dins de casa.
I què va passar?
Es va carregar la televisió. Però no passa, però ja està, eh? No vam patir. Ostres. I no vam prendre mal.
I estàveu allà o vau
Sí.
I vaig veure com passava la corrent, etc.
No, i clar, nosaltres vam notar el llamp i vam veure que va patar tot i que es va apagar doncs, totes les llums i tot.
Jo el que més, el que més em va sobtar, el llamp que he tingut més a prop va ser creuant Un carrer? Un pas de vianants.
Ah, vale.
Sí, sí, sí. Enmig del pas de vianants.
Què dius? En sèrio?
Sí, sí. No ens vam veure la senyora a l'altra vorera i jo. De la llum que va fer allò.
Quina por.
Però el que més em va sorprendre un llamp és que té so. Quan toca a terra, un llamp esclata.
Com era el so?
El que fa José, aquell de...
Esclata, esclata, és com un petardo. Com?
Vale.
El prendre contacte... Rebenta. Sí, sí, sí.
Vaja, vaja.
En fi...
No espanta, veure un llamp de prop. Espanta molt, això.
Sí, sí.
Me fas que pensar en Regreso al Futuro, que hi ha un llamp allà.
Sí, sí, sí.
Ha de
caure. Encara no hi he arribat, al llamp.
No?
No.
És que no has retomat la pel·lícula.
Passat de... Fas cara de... Del quart d'hora de la pel·lícula no passa.
Fas cara de no haver retomat la pel·lícula.
No, no, no. És així.
No, jo ja et dono per impossible. És així, insisteixo.
Ai. Una... Jo sí que tinc...
Tens això... temps d'aquí? Mira. A final de temporada.
Sí, sí, o més que necessitaré.
D'aquí a les dos.
Sí, ara, ara dalt. Doncs mira, regreso. T'has de quedar en un cotxe, no? Si estàs a la carretera i hi ha llamps.
A dins, del cotxe?
O això és un fals mite?
És possible que sí, perquè el cotxe té...
És que sempre faig un embolic, jo,
amb això. Té punt de terra, també.
Ni idea. A mi sempre m'ho havien dit, i mai sé, si és que has de fugir del cotxe o si t'has de quedar dins. De debò, que encara no ho sé.
Hauria de trucar a la dona que ha fet l'estudi, que ens expliqui...
A la Glòria.
Quatre truquitos.
Sí, truquitos per evitar...
El que sí que sé és que no et pots quedar sota un arbre. Això és el pitjor que pots fer.
Jo diria que t'has de quedar dins del cotxe perquè té punt de toma de tierra, que se'n diu en castellà, no sé com es diu, i a més les rodes són de cautxú, per tant...
Presa de terra.
Sí, a dins del cotxe i mai a dalt sota un arbre. Ara, com ho diguem malament, no em vull sentir culpable.
El pròxim dia us porto, si no, consells per evitar llamps.
Sí, sí.
Sí,
i així anem tranquils per la vida.
Molt bé. Jo cada dia penso, ostres, com que hi ha un llamp. Què faig?
Ai, Déu meu. Va, més cosetes?
Sí, canvi de tema. Anem a Eivissa perquè han enxampat a uns propietaris llogant un pis turístic il·legal i l'han hagut de vendre per poder pagar doncs, la multa, que era molt, molt, molt gran.
Mira, mira, volien fer negoci...
Sí, no els hi ha sortit gaire bé la jugada. Llavors, ha passat a Eivissa, al poble de Santa Eulària des Riu, i l'Ajuntament doncs, va multar aquests propietaris d'un pis plurifamiliar que llogaven de manera il·legal a turistes per ni més ni menys que 500 euros al dia.
Què?
Al dia.
Al dia.
Seria una bona, propietat, allò, eh?
500... Era un piset, eh?
Ah, un piset.
Era un pis. No era ni una casa.
Quina
500
barbaritat.
Euros al dia. És una barbaritat, sí, sí. Llavors, l'Ajuntament va poder identificar-ho gràcies a una plataforma digital on estaven doncs, penjant l'anunci i, a part, també oferien contractes.
La gent penja l'anunci. Clar, penja l'anunci.
Clar. A més, a l'anunci també s'oferia doncs, contractar prestacions com a servei d'habitacions o de bugaderia, com si fos un hotel.
Yeah.
Que això tampoc és gaire, gaire normal, no, no es veu gaire. Llavors, l'Ajuntament va imposar una multa de 118.000 euros, que equival més o menys al 75% del valor de l'habitatge, però llavors això es va inflar doncs, amb el recàrrec i els interessos de la multa, que va arribar a 143.650 euros. O sigui, molt, molt, molt alt, aquesta,
mira,
molt alta aquesta multa.
Perdó, eh?
Sí, digues.
Acabo de fer càlculs. Amb 9 mesos i mig... Aquests propietaris tenen la multa pagada si continuen llogant la casa 500 euros al dia.
Però
perquè estan guanyant 15.000 al mes, 143.000 entre 15.000.
Justament la multa 9, és perquè 5. No ho facin.
No, ja ho sé, però vull dir que si han llogat aquesta casa durant 9 mesos i mig, la multa la tenen pagada i ho han estalviat tot, saps? Que tampoc em sembla tan estratosfèrica aquesta multa, si un cada mes guanyen 15.000 euros.
Clar, tot i així...
Vist així, llogant la casa cada dia, o sigui, no és tan... tan grossa.
Sí, sí, vist així, realment, la multa tampoc no,
així,
no és tant.
Deies que volien vendre la casa, eh?
Pues no.
L'han venut,
ja. O sigui, ja l'han venut perquè no podien pagar-ho, per tant, o no ho havien estalviat, o no els hi havia sortit bé la jugada.
Els hi surt a compte igual.
Però a mi era el primer cop que ho posaven a l'anunci.
Clar. Clar, potser no
sí que els hi ha sortit malament. Després sí que la broma els hi ha sortit clara.
Hola, que venimos de l'Ajuntament. Sí,
doncs han rebut la multa. De fet, ho ha anunciat l'Ajuntament per l'X, per l'antic Twitter, i ha anunciat això, que els propietaris van vendre's l'habitatge i que ara l'Ajuntament ja ha rebut aquesta multa.
Ja ha pagat?
Sí, ja han pagat i l'Ajuntament ja té aquests diners. També et dic que l'Ajuntament li ha sortit bé...
Sí, mira, podran asfaltar carrers.
I tant.
El que cal.
No està molt
o posar rotondes. Posar rotondes.
Ai. Anem a la musiqueta?
Anem a la musiqueta.
S'acaba la bulla, no queda sangria, fa massa fred per tirar-nos al mar. No sé què m'has fet, però estic enganxat i no som la patrulla, però la nit estava canina. Anem del revés, tornarem xinutxant una nit.
El teu venen us contagiós, el teu moreno i el vestit de flors.
Bé, avui...
Jo me n'alegro molt per l'alegria que s'ha portat Jordi Carretero, fan incondicional dels Stakeholders.
Els admira tant.
Moltíssim.
Ja els portarem, Jordi.
De tots els seus discos.
Per tu el que calgui.
Tienes todos sus discos, ¿verdad, Jordi? Pues devuélveselos.
Digue, va, Stay Homers.
Sí, avui parlem de Stay Homers, per si no els ubiqueu, eh? És aquell grup que es va fer molt famós durant la pandèmia perquè publicaven, doncs, cançons des del seu pis, perquè eren companys de pis. De fet, el seu nom, Stay Homers, pues, ve d'aquí, de la pandèmia, de queda't a casa. No riguis, s'ha de, de contextualitzar.
Haurien d'haver quedat les seves veus.
Wow.
És broma, que a mi m'encanten. A mi m'encanten.
No, que ha fet una broma, però així com molt brusca.
No. A mi he de dir que em van alegrar la pandèmia, eh? Vull dir, cada dia penjaven el seu vídeo al terrat, tocant. Deia, oi, que bé, una mica d'alegria.
Això i fer pa.
Gràcies, Stay Homers, era broma allò davant.
Això i fer pa, eh?
Mira, jo no sé si toquen bé, toquen malament, però alegria la porten.
Sí, i tant. Tenen un salseo.
I molta energia, sí. Donen molt bon rotllo.
Els fotem més que Jordi...
Sí.
Quina va ser la col·laboració que vam fer després de la pandèmia?
Ui, moltes n'han fet.
No, però...
Tiet, els tiets, amb moltes gràcies.
Un artista internacional, ara no em surt, ells van fer una cançó...
Julio Iglesias.
No. Un artista internacional que ho va... O sigui, de fet, és quan es van donar a conèixer moltíssim, que ara no me'n recordo el nom, però va ser com molt sonat. Stay Homers.
Stay Homers. Em
diu en Jordi que van tocar amb Michael Bublé, potser?
Aquest, la col·laboració. Vale, gràcies.
O sigui, és que jo dic com expert en Stay Homers.
Que fort.